Són les 11 de la nit. Ràdio Estel.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada setmana la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui mantindrem una entrevista amb Sor Lucía Caram, que va ser a Girona aquest passat dilluns per impartir la conferència Una església samaritana que va a les perifèries. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens ofereix el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Tercer diumenge del temps quaresmal. Les obres de misericòrdia corporals. Visitar els malalts i els presos. La malaltia és una situació de la qual tots o quasi tots, un dia o altre, en fem experiència. Malaltia, infirmitas en llatí, significa no fermesa. Es tracta de situacions en les quals la nostra persona viu una intensa vivència de feblesa, que pot ser més o menys greu i provocada per diverses causes. Pot esdevenir un moment de gràcia, de progrés espiritual, de maduració personal, però alhora és un moment de prova, de dolor, d'incertesa i de temptació. El malalt, quan ha d'afrontar una llarga malaltia greu o un desenllaç imprevisible, es planteja, malgrat que no ho expressi, les grans qüestions. Per què a mi? Quin mal he fet? Em curaré? S'acaba la meva vida? Déu m'ajudarà? Alhora, en molts moments, passa i repassa la seva vida. L'acció i la presència del personal sanitari, dels familiars, amics i d'altres persones que el visiten tenen una gran repercussió per ajudar-lo a afrontar la difícil experiència de la malaltia. El fet de visitar els malalts i també els ancians a casa o a les residències és una de les obres de misericòrdia. Però cal entendre molt bé com ha de ser aquesta visita perquè realment sigui una benedicció i ajuda per al malalt. No totes les visites es poden considerar obres de misericòrdia. Cal agrair a la majoria de professionals sanitaris la seva entrega i la seva professionalitat. Demanem que s'esforcin per estar ben formats, però també cal que visquin que la seva professió és un gran servei d'amor. Com a cristians, formant església, hem de vetllar perquè als hospitals s'ofereixi l'acompanyament, la presència i acció de Jesús per mitjà dels sagraments. Cal que s'ofereixi aquest servei pastoral als malalts ingressats i que els familiars i visitants els el proposin. També des de les parròquies, els visitadors de malalts, als seus domicilis, han de procurar exercir la seva missió a semblança de Jesús, el bon pastor, i seguint les indicacions diocesanes. Els que visitin malalts han de convertir la visita en un moment de benedicció, d'acompanyament, d'afecte. Cal evitar parlar dels propis mals o cansar el malalt amb moltes històries que no li interessen gens. És molt important evitar treure importància a la seva situació com anar dient «això no és res», perquè per al malalt allò és molt important. Convenen poques paraules, però molts gestos i mirades. Atenció, familiars. No és el moment per interessar-se per l'herència i menys per pressionar perquè el pacient prengui decisions, firmi i decideixi. Per als preveres cal recordar que no només és una obra de misericòrdia, sinó una exigència de la seva missió, procurar que no manqui l'acompanyament amb força, ni el perdó ni la pau de Crist. A les presons o centres d'internament hi ha persones privades de llibertat segons les lleis humanes de cada país. Són persones allunyades de les seves famílies, del seu entorn, dels seus pobles i ciutats. Joan Pau II, Sant Joan Pau II, en el missatge del jubileu de l'any 2000, recordava: «Pensant en aquests germans i germanes, els desitjo que Crist ressuscitat, que entra al cenacle amb les portes tancades, pugui entrar i trobar acollida en els seus cors per oferir-los pau i serenor». L'atenció de l'Església als interns es realitza mitjançant preveres, diaques i voluntaris especialitzats. Pastoral penitenciària. Tots podem donar suport a aquests voluntaris i, si algú s'hi sent cridat, pot oferir-se als responsables. El que tots podem fer, si s'escau, és evitar marginar els que han complert condemna o tenen permisos. Estava malalt i em vau visitar. I era a la presó i em vinguéreu a veure. Fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Pilar Pina, que és membre de la Institució d'Operàries Parroquials Magdalena Olina i que treballa també en el camp de la sanitat a la Clínica Bofill de Girona. Benvinguda, Pilar.
Bon dia, Àngel. Bon
gràcies
dia a
per estar amb nosaltres quan vulguis.
Moltes gràcies. El Papa Francesc ens invita a fer una experiència forta de la misericòrdia del Pare envers nosaltres, manifestada sobretot en Jesucrist, per tal que enforteixi la nostra fe i donem un eficaç testimoni. És molt necessari aportar alegria, consol i comprensió. Atenem les causes de la tristesa del germà des de la proximitat. Fent silenci, però estant a prop, en comunió dels cors i dels patiments. Hem de voler ser feliços els que tenim a prop i que trobin esperança enmig de les tristors. Això és consolar el trist. Quines persones conec que viuen en la tristesa? Escoltant les persones que em trobo el dia a dia de la meva vida, d'un cantó, n'he pogut descobrir algunes que sembla que ho tenen tot i els falta tot. Denoten en el pes un buit interior de tristesa, de manca de motivació, de manca de confiança, de manca d'estimació. I una altra banda, he pogut descobrir persones que viuen en la soledat i la pobresa i que compartim amb elles un temps gratuït. He vist que donen una expressió molt sincera d'un goig gratuït. Moltes vegades que he mirat d'escoltar, de comprendre, de dur consol, ser solidària amb les persones vulnerables, d'elles he après i he pogut descobrir els seus valors i els anells més pregons de dignitat que m'han interpel·lat com visc. Per això el més important és experimentar que fa més feliç donar que no per rebre. I avui en dia la bona notícia de la misericòrdia de Déu és que se troben els passatges de l'Evangeli que me dona esperança, que vull estar a prop de la gent del costat dels infants, dels malalts, dels familiars, dels professionals de la salut i també de totes les persones del meu voltant.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest passat dilluns va ser a Girona Sor Lucía Caram, monja dominica contemplativa nascuda l'any 1966 a la regió de Tucumán, a l'Argentina, i porta ja 21 anys al nostre país. Va impartir la conferència Una església samaritana que va a les perifèries. La tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Benvinguda, Lucía.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè per estar avui amb nosaltres. És veritat que vostè va sentir la vocació religiosa arran de la intervenció militar que hi va haver a la regió de Tucumán durant la dictadura, entre els anys 1976-1983?
Sí, bueno, va ser un moment en el que em va tocar viure en la meva infància i adolescència la guerra. A Tucumán és el lloc on més fort es va donar la lluita, el que deien, contra la subversió, no? Era un moment en el que no hi havia una perspectiva de lo que realment estava passant i la veritat jo em situava en com si diguéssim d'alguna manera en el lloc d'una situació privilegiada i la meva pregunta era per què uns estaven tan bé i altres tan malament i per què no ens estimaven, no? Hi havia una església que estava ahí en Tucumán molt, molt compromesa amb els més pobres i ahí va començar a sorgir la meva inquietud per viure l'Evangeli al costat dels últims, no? I sí, podríem dir que ahir va començar i ahir va madurar una mica el sentit de la meva fe i el sentit de l'Evangeli de Jesús, aquell que passava compadint-se de la gent i estimant amb un cor lliure a tots, no?
Fa 21 anys que resideix a Catalunya, viu en el convent de les Dominiques de Manresa. Per què va venir a Catalunya?
Bé, jo estava en València, vaig estar 5 anys estudiant, fent la formació, estudiant teologia, i en el moment que tenia que tornar a Argentina, bueno, pues les comunitats d'allà viuen un estil en el que no em trobava gaire còmoda i coneixia l'Església de Catalunya, coneixia la comunitat de Manresa, una comunitat molt oberta en la que em cridava l'atenció que era una comunitat que els dissabtes feia trobades amb la gent jove, que la comunitat s'adaptava, que havien entrat en una dinàmica no només d'una litúrgia estàtica a la que estaven acostumats o no només per als monjos, sinó una litúrgia més oberta a la gent. Però va ser determinant conèixer les monges i el testimoni de que en la comunitat de Manresa era una comunitat que es vivia la pobresa, que tot el que les monges tenien ho compartien amb la gent i que sempre s'acollia cada dia per dinar algun pobre a la comunitat. I això va fer decantar-se la balança entre els quasi 30 monestirs que tenia la federació per dir que me venia al monestir de Manresa, no? Que va haver una certa resistència en aquell moment, perquè et vas a Catalunya. Catalunya estava preparant el Concili Provincial de la Tarraconense. Em semblava un moment apassionant en el que veia com les monges ho vivien amb molta il·lusió a tota aquesta preparació. S'estava celebrant el Congrés de la Vida Religiosa i veia dintre de tot una església en la que la gent tenia una veu i alguna cosa a dir, no? I, bueno, jo no vaig tenir cap mena de dubte i malgrat que no m'ho van posar fàcil, el vaig escriure al general dels dominics, en aquell moment l'anglès Timothy Radcliffe, dient-li que havia decidit venir a Manresa i que no m'ho posaven fàcil. I em va dir, escolta, em diu, l'ordre és molt gran, vés allà on et digui el cor. I el cor meu ja bategava per Catalunya i per Manresa.
Què va voler transmetre en la conferència que va impartir dilluns passat a Girona, titulada Una església samaritana que va a les perifèries?
Bé, una mica és el missatge de Francesc, no? Que és en definitiva el missatge de l'Evangeli. Una església de sortida, una església que no és autorreferencial, sinó que surt als carrers i que es troba allà on està la vida de la gent. Jo sempre faig la broma i dic que l'Evangeli, Jesús avui canviaria algunes expressions que tenia quan parlava del bon pastor, que és aquell que deixa les 99 que estan i que va buscar a la que ha marxat, no? Pues avui s'ha de deixar a la única que queda dintre i anar a buscar a la gent a fora, no? Jo crec que això és una església de sortida, una església que ha d'estar en les perifèries, que ha d'estar on viu i pateix també la gent i ha de tenir l'actitud del samarità, aquell que és capaç de desviar el seu camí, de fer-se càrrec del que està ferit i d'hipotecar la seva vida, perquè quan aquell va i el deixa a l'hostaler perquè el cuidi, diu, ja et pagaré jo quan torni, no? Sense saber quan és el que tenia que parlar, no? Jesús posa en el centre d'aquest projecte que ell diu el regne de Déu una vida digna per tots, un nou ordre. I jo crec que l'Església Samaritana és aquella que és capaç de viure una espiritualitat contemplativa amb els ulls oberts i amb el cor disponible, perquè per acostar-nos al que pateix. I el que pateix no és necessàriament el pobre sociològic, que també i fonamentalment, avui hi ha moltes formes de pobresa, avui la gent pateix molt per manca d'estimació, per odis, per ressentiments, perquè molta gent està sola. L'Església és la que ha de tenir la capacitat de viure la compassió de la que es parla Jesús, de ser capaços d'acostar-nos als altres sense prejudicis i esdevenir cada un de nosaltres bona notícia per la gent.
Vostè és l'impulsora de la Fundació Rosa Oriol, que atén a famílies desafavorides, i també col·labora a la Plataforma dels Aliments. Ens pot fer 5 cèntims?
Sí, vam començar nosaltres a Manresa, quan va començar la crisi, a donar bocates en el convent. Final del 2008 teníem 8 persones que venien cada dia. A l'abril del 2009 tenien 45 famílies i bueno, vam fer una plataforma ciutadana de solidaritat. I això es feia cada cop més gran i fins va arribar un moment que teníem 250 famílies que demanaven menjar i nosaltres volíem, a més, d'escoltar-los i acollir-les i donar-los menjar, buscar solució a lo que estava a la seva situació, buscar feina, acollir a la gent que es quedava al carrer i va ser necessari fer una fundació. En aquell moment vaig demanar suport a la família Tous, que és una família d'aquí de Manresa, d'empresaris. Em van donar suport, van decidir ajudar-nos a fer una fundació. Nosaltres vam posar els patrons, vam escollir, vam fer l'ideari de tota la fundació i a partir d'aquell moment ens van començar a donar suport. Es va sumar moltíssima gent i podíem dir que aquesta és una fundació que té molts actors, molta gent que col·labora, 250 voluntaris, moltes empreses i molts particulars que estan treballant i ara estem en un gran programa que per mi és realment el que més estic cuidant en aquest moment i és que estem treballant amb el programa Caixa Pro Infància i hem presentat a nivell de Catalunya el programa Invulnerable. No? Quan Jesús parla dels nens, els preferits, aquests han d'ocupar el nostre cor, el cor de l'Església, el cor de la societat. I hem presentat conjuntament un programa que és hem escollit 8 llocs de Catalunya on la situació de pobresa dels infants és més gran i estem treballant per el tema de la salut, l'educació i a través del programa Incorpora la búsqueda de llocs de treball per als seus pares. No? És un projecte absolutament evangèlic perquè ens porta a les perifèries, al costat dels últims, perquè, tinguin una vida digna. No? Quan a Federico Major Zaragoza li van demanar una vegada el què és el que realment merece la pena en la vida. Ell va respondre que a tots les merezca la pena vivir. Bé, l'objectiu de la Fundació i d'aquests programes que estem posant en marxa és això, que a tothom li mereixi la pena viure. Que aquesta era la passió de Jesús, no? D'aquest cantor de les benaurances, l'amic dels pobres, aquest profeta del regne. Jo crec que aquest és el treball i la Fundació podia dir que es defineix pel mateix lema que l'hem posat, no? Que és acollir amb el cor. Hem d'acollir amb el cor, sense prejudicis, sabent que el més important és la persona i que tothom té dret a tenir una oportunitat.
Vostè presumeix d'escoltar molt els pobres. Què li diuen? Vostè és la veu d'aquests pobres que acudeixen a les seves iniciatives?
Oh, pobre de mi, jo intento estar al costat de la gent. Intento no ser la veu dels que no tenen veu, sinó de deixar que sigui la seva veu la que ressoni. He escoltat molta gent que està patint. Cada dia els trobo a la Plataforma dels Aliments, a la residència per persones sense sostre. Hi ha gent que està patint molt i que es troben al límit. Hi ha gent que està molt cansada de que cada dia se'l tanquin les portes i estan cansats de ser utilitzats també. Últimament una de les coses que m'està cridant molt l'atenció i això em fa fer cada cop una opció més radical o més compromesa per l'Evangeli, sabent que Jesús és l'únic que no defrauda, no? Perquè el que es noto molt en la gent és que havien posat totes les seves esperances en aquells que prometien un canvi social i avui es troben totalment també desencantats. Havien posat tota l'esperança en alguns que prometien polítiques socials i la gent avui es nota utilitzada. Jo crec que l'important és quan anem al costat de la gent és ser capaços de fer això que deia Casaldàliga, de practicar la proximitat, de posar-nos en la seva pell, de plorar amb les seves llàgrimes, de fer nostre el seu dolor i a partir d'ahir lluitar per canviar la seva situació. I és quan deixem de fer ideologia i ens convertim en persones solidàries o en persones samaritanes i comencem a viure la compassió. Patim amb els altres, estem no treballant per als més pobres, sinó amb els més pobres, fent un itinerari comú. Per tant, bueno, sóc una de tantes que està escoltant a la gent que pateix i sóc una de tantes que estic aprenent al costat d'ells, no? Que a vegades tenim tantes coses i tantes necessitats que ens hem inventat que realment ells ens fan adonar-nos de que molt poques coses són necessàries en la vida per ser feliç. Potser quan tenim les necessitats cobertes, només una cosa és important, o dos, estimar i sentir-nos estimats per algú.
Com ajuda la Divina Providència a les seves iniciatives? Vostè explica el cas que un dia en el seu convent faltava llet per donar als pobres i va demanar a una germana del convent que resés perquè arribessin brics de llet i van arribar. Sempre tenim aquesta sort de la Divina Providència?
Home, això és l'únic que puc dir, que vam començar, mai ens ha faltat res i en aquest moment ens sobra el menjar i ho estem donant a moltíssima gent. Jo sempre faig la broma que dic que soc contemplativa i quan vaig entrar al convent em van dir que el més important era demanar-li a Déu, no? Jo demano a Déu, dedico moltes hores a la pregària, faig silenci, però al costat de tot això li demano a tot Déu que ens ajudi. Aquesta és la realitat. Piquem moltes portes. Jo crec que estem despertant i creant consciència en molta gent perquè entenguin que avui el que s'ha de fer és compartir els béns que són de tots. I quan la gent comparteix i les empreses t'escolten i els ciutadans de peu t'escolten, t'agraeixin el poder compartir. Per tant, jo penso que la providència té avui el rostre de moltes persones sensibles que són capaces de compartir i d'acostar-se perquè veuen total transparència en el que hi ha. Aquí no es queda res en el camí. Tu pensa que tenim un banc d'aliment amb 250 voluntaris. Estem atenent 1.400 famílies de Manresa i altres poblacions que a més se'ls està donant molt menjar. La gent ho veu. Aquí no hi ha persones assalariades que podria veure-la i seria legítim, però aquí el 100% va directament per la gent. I això ens permet treballar amb la gent i crear altres projectes per ajudar-los a sortir d'aquesta situació. Per tant, a Dios rogando y con el mazo dando, és el tema. Sí, jo demano a Déu i jo sento i podria dir, com diu Jesús aquell dia, quan fa el miracle aquest de la resurrecció del seu amic Llàzar, no? Davant de la tomba del misteri de la mort, Jesús fa una pregària i diu: et dono gràcies, Pare, perquè sé que sempre m'escoltes.
Vostè
part... sé que Déu sempre escolta i que es manifesta, bueno, fent que la gent comparteixi.
Vostè parla de construir tots junts una nova humanitat. De quina forma? Com ha de ser? Nosaltres som aquestes mans de Déu per fer possible aquesta nova humanitat?
Jo crec que sí. Jo crec que Déu, i ho he dit moltes vegades, no té mans, té les nostres mans per fer aquesta nova humanitat. Jo penso que nosaltres hem de fer tot el possible perquè la gent tingui vida i tingui dignitat i la gràcia de Déu farà la resta, però aquí hem de treballar nosaltres. Jo sempre dic que la vida eterna ja s'encarregarà Déu. Aquí ens toca treballar nosaltres. Jo crec que se'ns ha donat uns talents i unes capacitats per treballar per aquesta nova humanitat. I aquesta nova humanitat passa per un canvi del cor, per explicar-nos, per implicar-nos, per sumar a la gent i per adonar-nos que hem de ser corresponsables, que aquí no sobra ningú, aquí tots som necessaris. Estem fabricant una societat amb nous col·lectius en risc d'exclusió social. I no som només aquests més pobres, sinó són aquells als que alguns han decidit que no han de comptar. Per construir aquesta nova humanitat necessitem de la banca, necessitem de l'empresa, necessitem del sindicat, necessitem dels mitjans de comunicació. Necessitem també d'aquests sectors que estan estigmatitzats i que segurament molts necessiten molta conversió. Però els necessitem i hem d'anar i explicar-les el que està passant i s'han de sumar a la causa. Jo crec que en aquesta nova humanitat no sobra ningú i som necessaris absolutament tots. I no podem desesperar del canvi. Jo crec que el Papa Francesc estem veient com a vegades és molt dur i molt exigent en el seu missatge, però per altre cantó el veus que està iniciant la revolució de la tendresa i de la bondat, no? Fermesa, tendresa i voluntat, crec que aquest és el camí de la nova humanitat.
Vostè és una bona cuinera, ha escrit un llibre de cuina i fins i tot col·labora en un programa de cuina. Es pot evangelitzar a través de la cuina?
Jo crec que sí. Jo crec que el meu programa aquest de cuina que vam gravar va permetre parlar a cor obert i explicar a la gent moltes històries amb el seu missatge i la importància que té que tot el que estem fent ho fem amb estimació per les persones, no? Per mi, vaig a la cuina, soy la cuinera de la comunitat. Penso que és, també cuinar és una forma de dir-li als altres que els estimem, és una forma de cuidar també als germans I el fet d'haver escrit un llibre de cuina m'he quedat molt sorpresa perquè hi ha moltíssima gent que no té res a veure amb el món eclesial ni aquests als que normalment ens adreçaríem, però que estan enganxats al canal Cocina o al canal Gourmet i que m'han vist, m'han escrit, i això ha sigut una porta per poder, bueno, parlar d'altres valors, perquè la gent té una inquietud. Per tant, això que deia Santa Teresa, que entre los pucheros està el senyor, segur. Això és veritat, perquè està tot arreu.
Viure activament a fora del seu convent no li impedeix portar una vida estrictament de monja. Què significa, per exemple, aixecar-se vostè a les 5 del matí cada dia?
Per mi significa aquest espai vital que necessito, que és els temps de silenci i de pregària i els temps amb la comunitat de les meves germanes. Per tant, són espais que busco, que intento cuidar tot el que puc i que, per altra banda, són els que ajuden a que tot el que he vist durant el dia pugui reposar per no intentar donar respostes que siguin a vegades viscerals davant de situacions d'injustícia, sinó intentar ser contemplativa, que és contemplar el món com el contemplaria Jesús, no? Des d'un cor més serè i des d'una visió també més misericordiosa. I si no fem aquest exercici que feia Jesús d'anar al silenci, d'anar al desert, d'anar a la pregària, ens anem buscant a nosaltres mateixos i no transmetent aquesta bona nova i aquest missatge que ve de Déu i que és per tots.
Acabem. Vostè és una persona amb humor i també li agrada molt el futbol. No se n'amaga de ser una seguidora del Barça i ser una fan de Messi. Fins i tot li agrada fer-ne acudits.
Sí, tant, el meu cor és blaugrana, sempre ho dic, i juguem amb el Papa, i jo anem igual, eh? Tots dos anem vestits de blanc i som blaugranes, el de Sant Lorenzo i jo del Barça, eh? Sí, bueno, jo sempre explico això de lo que va passar quan estava Cristiano Ronaldo, a banda d'aquests premis que estaven entregant i que ells pensava que guanyava, i Cristiano en un moment d'inspiració va dir: Dios me ha enviado al mundo para enseñarles a jugar y lo que es el buen fútbol. I Messi se'l queda mirant i li dice: jo no he enviat a nadie. Però vol dir que la setmana passada em va passar una cosa molt graciosa, que vaig parlar amb el pare de Messi i li deia: mira, mai m'imaginaria que podia arribar a parlar amb el pare de Déu. Bueno, em va quedar una mica sorprès també ell.
Molt bé. Sor Lucía, seria molta estona parlant, però el temps apremia. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies a tots els que ens escolteu, i que tots siguem membres d'aquesta església de sortida i que visquem la compassió volguda per Jesús.
Gràcies, Sor Lucía.
Una abraçada.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 28, visita pastoral a la parròquia de Sant Joan les Fonts. El nostre bisbe presidirà la missa a les 12. El pròxim dilluns, conferència titulada Actitud crítica i compromís social, a 7:45 del vespre al Casal Marià d'Olot, a càrrec de Víctor Coopers, professor de la Universitat de Barcelona. Anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 28 de febrer. Ho fem amb Pep Anton Vieta, que és vicedelegat de joves del Bisbat de Girona. Benvingut, Pep.
Hola, gràcies.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge, segons Sant Lluc, capítol 13, dels versets 1 al 9. Si no us convertiu, tots acabareu igual. En aquest nostre camí quaresmal, Jesús ens convida a la conversió, advertint-nos de la nostra actitud equivocada quan jutgem i acceptem el càstig del germà que considerem pecador. Avui rebem múltiples notícies, per tots els mitjans, sobre el patiment i la mort dels nostres germans, a les nostres fronteres, a les nostres costes. No hi ha actitud menys fraternal que la indiferència que mostrem arribant a justificar el seu dolor per la condició que els donem de pecadors inferiors. Com el vinyater a la paràbola, Jesús, pacient, espera la nostra conversió, per molt estèril que sigui la nostra acció. Serem capaços de donar fruit? Quan el Senyor torni, podrà recollir o haurà de tallar la figuera?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.